Notícies Vespre. Karen Madrid.
El futur dels jutjats de Sabadell es decidirà abans que acabi l'any, és a dir, es confirmarà si passa per una rehabilitació de l'edifici actual o per la construcció d'un de nou. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Així ho ha confirmat avui la consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró.
M'he compromès a decidir abans de final d'aquest any quina és l'opció més eficient, més eficaç, per donar el millor servei.
Posar sobre la taula la rehabilitació dels jutjats de Lleis Macià per primer cop el mes de setembre passat. La demanda històrica del Col·legi de l'Advocacia, però, és construir un edifici nou.
El Festival de Cinema de Terror de Sabadell denuncia l'impagament de les subvencions del 2020 i del 2021 per part de l'Ajuntament.
La situació posa contra les cordes l'organització de la desena edició del certamen programada pel mes de març, i és que encara acumulen deutes amb les distribuïdores de pel·lícules i amb l'Espai Cultura, on van fer l'última edició. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, assegura que el pagament es farà abans que acabi l'any.
I en esports, l'Estralpul Natació Sabadell ja està classificat a les semifinals de l'Eurocup masculina de waterpolo.
Amb 34 penals, els homes de Quim Colet van guanyar el Rari Nantes Sabona italià després de l'empat a 13 de l'anada a Can Llong. D'aquesta manera, l'equip queda classificat a la competició europea per segon cop en la seva història.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell, temperatures que han remuntat lleugerament respecte a les últimes hores. Què hem d'esperar de cara a demà? Li preguntem a l'Estel Figueres. Bona tarda.
La jornada de dijous encara ve marcada per aquesta borrasca Blas que encara ens queda molt a prop i que altera la situació marítima i també ens deixa el cel força tapat amb precipitacions que són més continuades a les comarques de Girona i a punts del litoral i prelitoral. De fet, ja s'han arribat a superar els 60 mil·límetres a punts de l'Alt Empordà. Durant aquesta tarda del dijous encara es mantindrà aquesta nuvolositat compacta amb aquestes precipitacions que tendiran a anar a la baixa, sobretot al final del dia, sense acabar de desaparèixer. De cara al divendres encara es mantindrà aquest ambient rúfol, sobretot a punts del litoral prelitoral, on encara hi haurà precipitacions que seran força continuades, sobretot a les comarques de Girona. No serà fins dissabte, quan ja sí que anirà marxant la nuvolositat, però de cara a diumenge i a inicis de la setmana que ve es torna a acostar una pertorbació que podria tornar a tenir precipitacions que no seran ni tan destacades ni tampoc la situació marítima serà tan alterada com la que hem tingut aquesta setmana. I de moment deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La Conselleria de Justícia decidirà abans de final d'any si construeix un edifici nou pels jutjats de Sabadell o bé aposta per fer una rehabilitació integrant del que estan emplaçats a l'Eix Macià. El departament liderat per la sabadellenca Lourdes Ciuró reconeix que a Sabadell l'actual equipament ha quedat petit i ara també està estudiant si es fa una nova construcció o s'amplien espais a l'edifici actual. Tot es decidirà abans de final d'any.
Ciuró ha explicat aquest dijous a la comissió corresponent del Parlament de Catalunya com s'està valorant invertir els 3 milions i mig d'euros dels fons europeus Next Generation per modernitzar i digitalitzar l'administració de justícia, destacant el cas de Sabadell.
A Sabadell també tenim un greu dèficit a l'equipament i estem avaluant si cal fer un edifici nou o es poden remodelar i ampliar els espais de l'edifici on actualment s'ubiquen els jutjats.
Al mes de juny, Ciuró va assegurar que exploraria totes les vies per tenir un nou edifici pels jutjats, una situació que al setembre incluïa també la rehabilitació dels equipaments actuals. Aquest posicionament va ser rebutjat pel Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, que demana unes instal·lacions fetes a mida i recorda que l'Ajuntament té un terreny a l'Eix Macià reservat per construir-les, un extrem confirmat per l'alcaldessa Marta Ferrés. Així tot, la consellera Ciuró es compromet a decidir abans que s'acabi el 2021.
M'he compromès a decidir abans de final d'aquest any quina és l'opció més eficient, més eficaç per donar el millor servei, si aprofitar els edificis o construir-los de bell nou. I estem treballant i aquí també necessitem la col·laboració o la cooperació d'altres administracions.
Ciuro considera que l'aportació de l'Estat és insuficient perquè els edificis es paguen seguint uns criteris fixats fa 25 anys.
I no deixem l'àmbit judicial perquè la Fiscalia Anticorrupció demana 8 anys de presó per Manuel Bustos pels delictes de tràfic d'influències, prevaricació, falsedat documental i malversació de cabals públics. La petició s'emmarca en la investigació de suposades contractacions, ha dit el Consorci per la Gestió de Residus i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. És la peça 31 del cas Mercuri. Núria García, bona tarda.
Bona tarda. De Karen, l'escrita acusació de la Fiscalia sol·licita 8 anys de presó per a l'exalcalde de Sabadell, però també una inhabilitació de 12 anys i una sanció econòmica superior als 200.000 euros. A més de Bustos, en aquesta peça també s'investiga l'exregidor sabadellenc i germà de l'exalcalde Paco Bustos. En el seu cas, no se li atribueix el delicte de tràfic d'influències. Per això, la petició de penes per part del Ministeri Fiscal és inferior. 5 anys de presó, 5 més d'inhabilitació i una multa de 5.500 euros. Pel que fa al tercer investigat en la peça 31 del cas Mercuri, l'exgerent del Consorci de Residus de la Comarca, Paco Fernández, s'enfronta a un delicte de prevaricació administrativa. Anticorrupció demana per a ell 12 anys d'inhabilitació. La peça 31 del cas Mercuri investiga la contractació irregular de 3 persones. Anna Carrasco, exregidora del PSC a l'Ajuntament, i Marta Soler Costa, al Consorci de Residus. I la també socialista Carme Sandrós Díez, a l'àrea metropolitana. Així n'ha informat avui la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que exerceix d'acusació popular en el cas a través d'un comunicat. Amb la finalització de la instrucció i l'escrit d'acusació de la Fiscalia, s'inicia el procés per obrir el judici oral.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Ciutadans assenyala el tinent d'alcaldessa de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, per tota una sèrie de mancances i possibles irregularitats a la policia municipal. En una extensa roda de premsa, el portaveu de la formació municipal, Adrián Hernández, ha enumerat els problemes que viu la policia local.
El més rellevant és que acusen l'intendent Joan Antoni Quesada de cobrir una plaça de la unitat canina a dit, sense tenir en compte els resultats de les proves de selecció. També critiquen que el cos no sigui capaç de retenir les noves incorporacions.
¿Cuál es el problema que tenemos en la policía de Sabadell? No son las jubilaciones, que eso pasa en todas las policías, sino la cantidad de policías que entran porque han aprobado unas oposiciones y entran a formar parte de la Policía Municipal de Sabadell, pero desde el momento que entran ya están preparándose otras oposiciones para irse de la Policía Municipal de Sabadell. Esto nos pasa cada año. Hay policías municipales que atraen talento y la Policía Municipal de Sabadell expulsa el talento, y es un problema que viene derivado de todo lo que estamos denunciando, del caos organizativo, del caos político que hay también dentro de la Policía Municipal de Sabadell.
També lamenten el mal estat de les instal·lacions de Can Marcet i la manca de material. Per exemple, no hi ha prou reactius per fer proves de drogues.
Pues la última informació que tenemos de la semana pasada es que solo hay 2 reactivos de drogotés en la policía, en Can Marcet, y que solo se utiliza en caso de que haya un accidente con una lesión grave. Entonces allí sí van y utilizan el drogotest, pero en controles rutinarios, en controles incluso de alcoholemia, en cualquier control que un policía se pueda encontrar que vea al conductor con sintomatología de haber consumido algún tipo de droga, pues no hay drogotest.
Ciutadans també acusa el govern de no tenir una estratègia vial pel mal funcionament dels radars, que encara no hi ha una ordenança de seguretat i civisme ni un pla municipal d'ocupació, tal com es va anunciar fa uns mesos.
El ciberatac de la UAB no hauria d'aconseguir dades sensibles, segons ha explicat aquest matí el rector Javier Lafuente. Ha assenyalat que els centenars de milers d'arxius afectats contenen dades públiques relatives a convenis, a sous o a material docent i que no temen que es puguin filtrar dades personals. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha advertit la universitat que els ciberdelinqüents han anunciat a la internet fosca que tenen dades sensibles, però no creuen que se'ls hagi de donar credibilitat. Ho explica Jordi Fernández, comissionat del rector per l'STIC.
Clar, la seguretat absoluta no la hi ha, perquè la gestió de les dades és molt complexa i pot ser que alguna activitat hagi deixat algun arxiu que malauradament no hauria de contenir les dades que fos, però això és un risc molt residual i en principi són dades d'ús, diguem-ne, habitual, ofimàtiques, i que aquest tipus de dades que tu menciones estan en l'entorn de bases de dades corporatiu que ha estat completament incòlume respecte a l'atac.
La Fuente, per la seva banda, ha explicat el pla de recuperació que està fent la institució. De moment ja es pot treballar Microsoft 365 amb l'aplicació Teams per la docència i aviat tornarà a estar disponible el Sigma i Suma. Ara bé, Tot això es farà a poc a poc.
En aquests casos, el més important és la seguretat. Llavors hem anat treballant pas a pas. Hem patit un sistema, un atac bestial, però el que hem decidit és anar reconstruint. Deia abans que havíem fet tots els fonaments, que era important, hem posat el medis bàsic per poder treballar, això ho estem fent, i no estem corrents en cap moment, sinó intentant garantir que cap pas sigui endavant per intentar recuperar la màxima normalitat el més ràpid possible, sense posar en risc a la institució un altre atac.
Finalment, la Fuente ha volgut subratllar que abans de l'atac la UAB ja destinava 2/3 del pressupost de les TIC a la seguretat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
La situació financera del Festival de Cinema de Terror de Sabadell és crítica arran de l'impagament de les subvencions per part de l'Ajuntament. Així ho ha alertat aquesta emissora el director del certamen, David Garnacho. Assegura que l'administració local no els ha pagat ni la subvenció del 2020 ni la del 2021. Entre les dues sumen més de 6.000 euros.
Uns diners que havien de servir per pagar el deute contret amb les distribuïdores de les pel·lícules i amb l'Espai Cultura, a qui van llogar l'auditori per fer-hi l'última edició. Garnacho fa una crida a les entitats que es trobin en la mateixa situació per actuar.
Aprofito per fer una crida a les altres entitats culturals de Sabadell que es trobin en la mateixa situació que nosaltres, doncs si ho veuen convenient, que jo ho veig convenient, unir-nos tots per sol·licitar formalment a l'Ajuntament que pagui aquests diners que deu. Perquè són uns diners que teòricament existeixen, però si aquests diners existeixen s'han de pagar.
El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, per la seva banda, assegura que la subvenció del 2020 es farà efectiva abans que acabi l'any i, de fet, 32 de les 43 entitats pendents de cobrar ja ho han fet. A més, mostra suport absolut al festival.
En aquesta ocasió, aquesta edició del 2022, volem reprendre totalment tant els espais com tot el tipus d'ajuts que ja havia rebut tradicionalment i de forma històrica l'esdeveniment. I com que ho estem treballant d'aquesta forma, en breu, la setmana vinent, l'Ajuntament i entitat es reuniran doncs, per poder justament acabar d'ultimar els detalls de com seran els termes d'aquesta col·laboració.
Els organitzadors del festival i els tècnics de cultura es reuniran la setmana que ve per parlar de la pròxima edició del certamen.
L'Ajuntament de Sabadell i la síndica municipal de Greuges reclamen una transformació de la Declaració dels Drets Humans signada fa 73 anys per incloure noves necessitats que han anat sorgint.
Assenyalen que la pandèmia ha fet aflorar la vulneració de nous drets, com el dret a l'accés digital. Marta Morell és tinenta d'alcaldessa de Participació i regidora de Drets Civils.
Crec que estem veient tots nous drets, en aquest cas emergents, i nosaltres, com a institució municipal, per exemple, crec que ja vam posar de relleu també durant la pandèmia, el tema de la bretxa digital. I jo crec que, per exemple, quan els nens i les nenes de les nostres escoles, per exemple, no tenen accés a ordinadors o no han tingut accés a tauletes perquè són persones que no tenien accés en aquests mitjans, és molt clar que es produeixen desigualtats i discriminacions entre les persones.
La síndica Eva Ballan assegura que ja estan buscant complicitats per poder fer aquests canvis.
Ara, en aquest moment, la Diputació de Barcelona té interès en fer aquesta revisió de la carta. L'Institut de Drets Humans, amb qui també hi tinc relació, també tenia interès en fer-ho. Des del Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya també teníem interès en fer aquesta revisió i ara hem de veure com avancem per anar sumant més administracions i més lideratges, diguem-ne, en aquesta iniciativa.
La commemoració de la Declaració dels Drets Humans constarà d'una quarantena d'activitats que arrencaran demà i s'allargaran fins al 18 de desembre.
La Hermandad Nostra Senyora de la Fuensanta torna aquest any a recollir aliments per a les famílies necessitades. Les aportacions es poden fer a les portes de l'Església del Sagrat Cor el pròxim dia 12 al matí.
L'entitat també ha previst una xocolatada popular per recollir fons i complementar les cistelles. Els organitzadors d'aquesta iniciativa esperen assolir més de 70 lots, una xifra similar a la de l'any passat. Antonio Alcaide detalla quins són els productes que necessiten.
Una cesta aparte, más personalizada a este grupo de familia, e incluso también intentando, de por ejemplo, si ya había niños, de qué edad, para poner productos correspondiente a esa edad, ¿vale? Si, por ejemplo, era un niño pequeño, pues entonces podíamos poner potitos, por ejemplo, papillas.
La iniciativa solidària s'organitza amb el boca a orella i compta amb la complicitat de l'empresa Panabat.
Avui també és notícia.
Detingut un home de 23 anys per robar amb força en 7 botigues de Barberà del Vallès entre els mesos de juliol i setembre. En total, el lladre va sostreure uns 1.200 euros en efectiu, objectes valorats en 2.000 euros i danys provocats que elevarien fins als 900 els costos de reparació. Tot i la detenció, els Mossos d'Esquadra creuen que el presumpte autor no actuava sol i no descarten fer més actuacions.
Des de l'estiu, els agents van notar un fort augment de robatoris a la ciutat i, curiosament, el modus operandi dels autors sempre era el mateix. Forçaven l'entrada amb una palanca i un cop dins agafaven objectes de valor i diners en efectiu. L'home arrestat veí de Barberà havia comès fins a 4 robatoris al mateix establiment d'aquesta localitat. Segons la investigació, sempre actuaven a primera hora del matí. Gràcies a les càmeres de seguretat dels establiments, la policia catalana va identificar un home i van procedir a la seva detenció, que va tenir lloc el passat 7 de setembre. El presumpte autor va passar a disposició judicial i el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell va decretar la seva llibertat amb càrrecs amb l'obligació de presentar-se quan sigui requerit.
I la policia local intercepta un conductor que multiplicava per 4 la taxa d'alcohol permesa.
Ha passat aquesta matinada a les 3 a la carretera de Barcelona davant del número 198. Els agents municipals han aturat un turisme que havia comès una infracció de trànsit. El conductor de 30 anys presentava clars símptomes d'embriaguesa i va donar 0,98 a la prova d'alcoholèmia, quan la taxa màxima genèrica permesa és de 0,25. Es van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat vial.
Un concert de Nadales especial i un llibre. Aquests seran els actes per celebrar els 80 anys d'una de les entitats més nadalenques de la ciutat, l'Agrupació de Passebristes de Sabadell.
Enguany tornaran a obrir el dia 27 de novembre l'exposició al local de l'Acadèmia Catòlica amb més de 40 diorames. A més, han editat un llibre sobre el pessebre a Sabadell, dibuixat per Pilarín Vallès, i el 17 de desembre celebraran un concert de Nadales a ritme de rock and roll a l'Auditori de l'Espai Cultura. Francesc Bartolomé, president de l'Agrupació de Passebristes.
Hi haurà innovacions electròniques que permetran doncs, canvis de llum, tot això són innovacions que en aquests propers anys intentarem innovar a dintre del món del pessebre. Que com tots sabeu, tot i que té una arrel, òbviament, religiosa, nosaltres volem incidir en que és cultura, cultura tradicional i sobretot art. No em repeteixo de dir moltes vegades que aquí podreu veure escultura, pintura, arquitectura, decoració, pràcticament totes les arts plàstiques en un diorama.
L'únic que queda per conèixer és el pessebre de la ciutat, que habitualment s'instal·la a la Casa Duran, però que des de l'agrupació volen mantenir uns dies més en la incògnita.
Després de tants anys d'haver-les portat fora i estar sense, en poc més d'una hora tornen les rates a l'espai foc. Tic Escènic, l'associació teatral castellarenca, porta el retaule del flautista aquesta nit i demà divendres a 8:45 del vespre a l'Espai Foc de la Via Massaguer.
El mític text musical de l'any 70 que va triomfar al Teatre Capsa amb Pau Garsavall fent de burmestre parla d'una vila envaïda per les rates. Ho explica Jeroni Uller, director i adaptador del text.
És un tema sobre la corrupció que parteix de l'edat mitjana amb la història original del Jordi Teixidor envers les rates i com reaccionen els poders de la vila, en aquest cas, i després transportar-ho aquí, és que no hem canviat gens, vull dir, els tics del poder són els mateixos i de la comunitat, i mentre les rates no ens vinguin aquí, anar fent.
Ara hi surt la pandèmia. Els actors assumeixen diversos personatges. El missatge fa fredat, però s'ho passen bé fent-la. La primera vegada del text fet té 3 dècades.
El vam fer ja a castellà, amb l'esbart teatral de castellà, fa, posem 30 anys, és igual. Tal qual, vam fer tal qual, 40 persones a l'escenari, va anar molt bé, música en directe, nens a l'escenari, vam guanyar no sé quants concursos, però va anar superbé. Després, al cap dels anys, oi? Amb la maduresa, allò que fem, i si fem el retaule? I llavors vaig adaptar-lo, clar, hi ha menys gent disponible, per 8 o 9 actors, 4 músics, 3 vegades.
I aquesta adaptació és la que torna a l'Espai Foc 8 anys després. Fora d'algun canvi de cara, els retocs del 2014 són vigents, perquè l'Espai Foc no ha canviat. Igual, diu Uller, que la corrupció.
El negoci per davant de tot, com diu l'obra, el negoci no té cor. Whoa.
atendre-ho tot de la meva hipoteca.
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís. Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la. Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern català admet preocupació per l'augment de casos de coronavirus, però descarta aplicar més restriccions.
La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha demanat a la ciutadania que sigui conscient que la pandèmia encara no ha acabat i que cal mantenir la prudència. A més, ha subratllat que es fa un seguiment acurat dels casos, que les dades es monitoren cada dia i que aquestes no segueixen una tendència positiva.
S'obre una nova línia d'ajudes directes a empreses i autònoms.
A partir de demà comença la tercera tanda per exhaurir els recursos de suport a la solvència empresarial enviats des del govern espanyol i que arriben fins als 993 milions d'euros. Els autònoms que tributin pel sistema de mòduls rebran fins a 3.000 euros i la resta optaran a subvencions d'entre 4.000 i 200.000 euros. A la primera línia d'ajudes es van abonar 455 milions d'euros a 17.753 autònoms i pimes i a la segona es van entregar 150 milions d'euros a 7.258 beneficiaris.
La mesa de Roger Torrent a un pas del judici per desobediència.
El TSJC processa també l'exvicepresident de la cambra, Josep Costa, i els exsecretaris Eusebi Camp de Pedrós i Adriana Delgado. Han estat processats per haver permès el 2019 dos debats a favor de l'autodeterminació i en contra de la monarquia, que suposadament estaven vetats pel Tribunal Constitucional. Ara la Fiscalia i Vox tenen 10 dies per presentar els escrits d'acusació i demanar l'obertura de judici oral o l'arxivament de la causa.
I la CUP veu l'última oferta del govern sobre pressupostos lluny de l'acord d'investidura. Els anticapitalistes veuen avenços importants en educació, però temen una internacionalització parcial del 061 que deixi de banda teleoperadors i gestors.
Esports.
Avui encetem el bloc esportiu amb waterpolo i la ressaca que ha deixat l'agònica classificació de l'Astralpool Natació Sabadell masculí per les semifinals de l'Eurocup. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
L'enfrontament a la piscina del Savona italià quedarà en el record per haver necessitat, atenció, 34 llançaments de penal per decantar la balança.
13-13 a l'anada a Calllong, 10-10 ahir en el temps regular a la Ligúria, abans de viure la inacabable loteria dels penals, en la qual cap dels dos equips fallava fins que el porter Edu Lorrio en va aturar dos de consecutius. Ara ja toca pensar en el futur. Com a possibles rivals a semis, un altre català, el CNB, i dos italians més, l'Ortigia i el Telimar Palermo. Lorrio els analitza així.
Ya hemos demostrado que podemos competir con cualquiera de los tres equipos que hay. Tanto Ortigia como CNB, en este caso como Barcelona, los conocemos. Ortigia nos enfrentamos en la pasada fase y perdimos de un gol. Y bueno, CNB al final es un rival de casa y lo tenemos más visto. Así que, por lo que nuestra parte nos toca, creo que podemos tener opciones. Debemos de conseguir el pase a la final.
És el segon cop que el club es classifica per la semifinal d'aquesta segona màxima competició continental.
Passem a l'actualitat del centre d'esports. Avui l'equip s'ha entrenat a la nova Creu Alta, tot preparant el compromís de diumenge contra el San Fernando, un conjunt, el gadità, que s'està caracteritzant per la inestabilitat i la irregularitat.
Com el Sabadell té 11 punts, però per diferència de gols ocupa zona de descens. En atac està trobant el camí del gol amb 12 dianes, però és la 17a pitjor defensa amb 17 gols encaixats. La confiança en el tècnic Nacho Castro es manté, però igual que el centre d'esports, es va decidir destituir el director esportiu per la trajectòria de l'equip. Però independentment de com arribi el rival, Emilio Bernat, porter l'equinat, demana centrar-se en seguir sumant per allunyar-se de la zona baixa.
Nosotros, lo primero que ahora vamos a pensar el día de mañana, trabajar lo que nos toque y día a día, el próximo fin de semana otro partido, que iremos como siempre a ganarlo y bueno, a dar lo máximo como siempre, a disfrutar jugando e intentar sacar los tres puntos como queremos siempre.
Avui s'ha conegut la designació arbitral. Miguel Sesma Espinosa, del Comitè de la Rioja, serà el col·legiat del Sabadell-San Fernando. Només té un únic precedent amb el conjunt arlequinat, l'empat a un d'Olot de l'any de l'ascens, amb l'errada en els últims minuts d'Aitor Pascual.
A segona catalana, Can Rull, Rómulo Tronchón i Tibidabo Torra-Romeu protagonitzaran el segon derbi de la temporada. Els de la zona oest van caure en el primer per un clar 1-4 davant del filial del centre d'esports, però han recuperat de nou les bones vibracions després de l'última jornada.
I en la qual els de José José García Numoski es van imposar per 0-1 a Sallent i s'han instal·lat a la zona mitjana de la classificació. Per això, el porter Yuri Granados es veu amb la confiança d'endur-se aquest segon derbi.
Después de un 4-1, irte al campo del Sallent y ganar, y ganar como se ganó, ¿no? Porque fue un partido también disputado, fue duro, pero la verdad que el equipo supo aguantar. Entonces yo creo que sí, que llegamos con la moral bastante bien, ¿no? Y además con esa confianza que, bueno, que después de lo que nos venía del partido el sábado, pues bueno, nos hemos ido un poquito para arriba. Yo creo que sí, yo creo que llegaremos al derbi con las cosas bastante claras, la verdad.
Però compte, perquè enfront hi haurà un Tibidabo que està sorprenent en positiu. És setè amb 9 punts, només ha perdut un partit, ha puntuat contra els grans de la Lliga i ve de vèncer i convèncer en el triomf per 3-1 contra el Calaf. Sergi Jurado és el seu màxim golejador amb 3 dianes.
Estem tots molt contents perquè ningú es pensava que nosaltres en 6 jornades aconseguiríem 9 punts. Però nosaltres tenim que pensar en no baixar, perquè és l'objectiu nostre. Però bueno, si cada partit, podem, aunque sigui fora un punt, pues bo és. I si a casa pues, anem fallant de 3 en 3, pues, millor.
Diumenge, a un quart d'una del migdia, sonarà el xiulet inicial a Can Rull. Uns minuts abans, a les 12, el líder del grup 4, el Sabadell B, visita el Can Tries. I en el grup 5è, la sabadellenca s'enfronta també a domicili al Lloreda.
A la segona B de futbol sala, compromisos complicats per Escola Pia i Club Natació Sabadell abans de l'esperat derbi, especialment per als escolapis que visiten la pista del líder invicte Sala 5 Martorell.
Invicte i indestructible, perquè ha sumat els 24 punts jugats fins ara. Tot i això, el tècnic de la Pia, Pedro Donoso, no descarta donar la sorpresa ara que pot comptar amb més efectius que estaven lesionats.
Ahora la verdad es que estamos contentos, ¿no? Estamos todos, estamos prácticamente recuperando a todos los jugadores, están cogiendo también el tono, no se trata de recuperar, sino también que cojan el tono físico, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese proceso y bueno, estoy contento con el rendimiento.
El club, per la seva part, rep al Pavelló del Nord un Barceloneta que és cinquè, que aspira a tot, però que, com els nedadors, travessa moments de dubtes, un fet que espera aprofitar el capità Arnau Amella.
Els agafem potser en els pitjors moments de la temporada a Barceloneta i potser ho hauríem d'aprofitar. I igualment sabem que en aquesta lliga tot pot passar.
I per la seva part, el CUE Amics del Pou Escorial Insercat també té un test d'altura amb la visita al Bellsport l'Hospitalet. Francis Barragán és l'entrenador dels Marinals.
Juegue quien juegue, podemos competir y podemos competir en cualquier pista. Y ahora, pues eso, a aprovechar ese puntito, a ver si esto no sirve de inercia y a Hospitalet a intentar puntuar otra vez.
Dissabte a les 6, aquest l'Hospitalet Escorial, a 7:45 el Natació Sabadell Barceloneta i a 8:45 Martorell Pia.
En tenis, el tenis Sabadell està a l'espera de conèixer el rival que tindrà l'eliminatòria de permanència al Campionat d'Espanya Absolut per equips femenins.
Ahir, a més de la derrota de les sabadellenques, també va perdre el Múrcia i avui a quarts han caigut el Tarragona, el Casablanca, el Chamartín i el Gran Canària. Recordem que el torneig s'està celebrant a Múrcia i que el sorteig serà entre aquests equips que no s'han pogut classificar per les semifinals.
A la Superliga 2 de vòlei, jornada clau tant per al masculí com per al femení del Club Natació Sabadell.
Sessió doble a les naus. Primer jugaran els homes dissabte a les 4 davant un Roquetes que també ha dit enguany i que ha de ser un rival directe per la salvació. David Martín, el tècnic nedador, es postula en aquesta opinió.
En teoria, doncs és un equip amb el que hem de lluitar. Evidentment, doncs, com has dit tu molt bé, a la categoria les victòries no s'han regalat cap. Això és el que estem aprenent aquestes setmanes, no? Justament començàvem dos partits que nosaltres donava molt poques oportunitats i ho vam fer força bé, i en dos partits en els quals semblava que havíem de tenir més opcions, doncs el resultat és molt més contundent.
Igual que el masculí, el femení buscarà el primer triomf del curs dissabte a partir de les 7 davant el Saire Canari, cué de la Lliga. Tot i això, la jugadora Nerea Montori prefereix treure pressió a l'equip.
Hauria d'arribar aquest partit, perquè per classificació seria el més normal i jugant a casa i tal, però si no arriba, tampoc passarà res. Seguirem endavant i seguirem treballant fins que arribi, però bé, tot apunta a que hauria de ser en aquest partit. Ens sentim fortes, estem treballant bé. Aquesta última setmana vam treballar superbé i bé, tenim confiança en què serà ara.
En tenis taula, el Club Natació Sabadell reprèn la competició Divisió d'Honor després de descansar rebent el Publimax CAI Santiago.
Els aragonesos són els únics del grup 2A que han guanyat els dos partits jugats. Els nedadors, per la seva part, es van estrenar amb clara derrota a Calella, però la segona jornada van ser capaços de superar el Sosmàtic Badalona en el debut amb l'equip de l'indonesi Arfan Seina. El partit arrencarà dissabte a 6:15 de la tarda a Cal Llong.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Fins Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dijous 11 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.